Aiden.
Ja, 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 per això, per això.
Va a l'equip i per no trencar,
ja, Gerard,
el...
Però,
no, jo hosti, intento posar-me...
Els Warriors, Curry va dir que era el líder de l'equip i va dir, aquí no hi anem,
és la
i es va acabar la història.
És la consciència llavors... moral que pot tenir cada un, i aquí, evidentment, Messi, aquí sí que ha perdut una oportunitat. És que si no hi arriba a anar, per exemple, imagina que va tot l'equip i no hi va.
No. Bueno, estaríem, no, no, és que si Messi no hi va, no hi va l'equip.
No hi va l'equip, clar.
Ah, exacte,
clar.
No hi va l'equip,
doncs,
exactament.
Fins
perquè si no estaríem parlant... de que, o com s'ha significat Messi, que no hi ha anat, l'estaríem fent completament al revés del que fem ara.
Pues seria, al revés l'estarien aplaudint,
si Messi, segurament.
Segurament
l'equip la plantilla no hi hagués anat.
Molt bé, ha tingut dies...
Una errada, un greu error.
Certament, ha tingut dies molt millors Leo Messi. A punt de començar, Fontejau, ja l'esteu veient a l'Esport 3, el partit de la jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet, un partidàs. Segones contra primeres, l'Uni Girona contra el Saragossa. I ara és l'hora d'Agnès Marquès.
Tindràs que ets avui.
No, res, escolta'm.
8 i 1 minut, a les 10.
Es nota que és divendres, no?
No, com es nota que ens estan esperant
ja,
per l'entrevista.
Ja, tens molta gent fora, tens tota la raó. Va, vinga, va.
8 i 1 minut, a les 10 al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès, i amb quins continguts?
Mira, buscarem actualitzar aquesta informació. Els bombers estan buscant el conductor d'una furgoneta arrossegada per la Riera de Giol, això és a Llinars del Vallès. Han rebut l'avís a 3:15 PM, han localitzat el vehicle en el punt on la Riera doncs es troba amb el riu Mugent, que va paral·lel a la P7, perquè ens situem, i estan treballant diverses dotacions dels bombers, també drons, agents dels Mossos i de la policia local, a veure si el localitzen. Començarem amb l'actualització sobre això i també amb la Gemma Puig, que ens farà un apunt. Després ja ho ampliarà, com sempre, a tocar de les 11, de com ha de ser el cap de setmana, perquè també, si continua plovent, els ulls estan posats en 6 punts diferents del país que estan en situació de perill per acumulació d'aigua. Són el riu Ges, el seu pas per Torelló, el Gurri, a Masies de Roda, a Osona, a la Muga, a Sant Llorenç de la Muga, a l'Alt Empordà, al Ter, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Hi ha dos llocs de la comarca de la Selva, això és Amer, i a Fogàs, per tant, atenció amb això. Després us parlarem de les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es dispara, ja supera els $91 al barril. Qatar assegura que la guerra obligarà a aturar les exportacions de petroli del Golf en els propers dies, per tant, ho notarem directament a les nostres butxaques. Només apuntar dues coses més. Parlarem amb el director de cinema Joaquim Oristrell. Aquest cap de setmana va guanyar un Goya el millor guió adaptat per la Cena. Doncs la seva pel·lícula, potser la recordareu, Los Abajo Firmantes, l'any 2003, que recollia el fenomen del no a la guerra. Doncs just està de nou d'actualitat pel no a la guerra i també perquè entra el catàleg de Filmin. Així que el saludarem amb motiu especialment del que està passant en l'actualitat. I després, a les 11, Xerim Aresté, el músic que presenta el seu 8è disc, i parlarem amb ell, i com sempre ens proposarà alguns plans culturals.
Sé del cert que t'estimo. Seu amb mi a veure els llamps i els trons.
Molt bé.
Un disc delicadíssim, que ens ha agradat molt. Punt
gran,
de creu.
Gran artista.
Sí, sí, sí. Com és un disc delicadíssim?
Maco. Molt cuidat. Delicadesa.
M'agraden aquests comentaris. Vindràs a ICAT amb nosaltres.
Vinc al Catalunya Nit. Agnès, vinc al Catalunya Nit.
Ai, vens a fer el diari de campanya. El diari de campanya amb en Bernat Soler, que suposo que recollirem en part, no? El que
diguin aviat aquí al Tot Costa.
Aquí al Tot Costa.
Gent que ha de venir a parlar.
Els oients, que pel que sigui, ara es desconnectin, perquè necessiten, tenen vida, pel que sigui.
Que no hauríem,
que no hauríem però imagina't...
Està mirant per la finestreta ja Víctor Font.
Sí, exacte.
Jo em quedaria. Abans haurem de... escoltar Joan Laporta, que avui ha tret la destral.
Teniu molta feina.
Tenim una feinada. Gràcies, Agnès.
Adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
De Fuenlabrada és Thiago Pitarch.
Madrileny.
Madrileny, sí, sí. És que jo havia dit extremeny. No, és de Fuenlabrada, la novetat a l'11 d'Arbeloa.
Va cridar l'atenció que va sortir el dia que va debutar la Champions, va sortir del camp i va anar caminant amb la seva família. Podria ser que no fos d'allà, però he vist que...
Creus que va anar fins a casa caminant?
Podria ser. Vaja, els que van penjar el vídeo els va cridar molt l'atenció que no sortís amb cotxe, sinó que sortís, saludés la seva gent i adeu.
D'acord. Bé, doncs, Thiago Pitarch, deia la novetat, no, repeteix, perquè ja va jugar en l'últim partit contra el Getafe, no? Va jugar Thiago Pitarch. Sí. Doncs, digues?
Pitarch.
Com que és madrileny, l'hauríem de pronunciar com ell pronuncia ell, no? Potser, o no? Bé, no sé, és igual, sí, tens raó. Thiago Pitarch, al mig del camp amb Tchouaméni, Güler i Valverde. Avui Vinícius i Brahim al davant. Brahim, que últimament no li donava gaire bola a Arbeloa.
S'ha carregat Gonzalo, que sí. L'heroi de l'inici de temporada està caient una mica amb desgràcia. I això que avui, no hi, evidentment, no hi és Mbappé.
Recordem que aquest Celta-Madrid comença a les 9 del vespre. N'hem parlat d'aquest partit perquè influeix directament també en el que pugui fer Flick demà a l'Atlètic de Bilbao-Barça. Hem estat comentant les possibles rotacions del tècnic alemany, que avui ja ha avançat que, home, que una mica de gestionar càrregues ho haurà de fer després de l'esforç davant l'Atlètic de Madrid. Ho hem comentat amb el Gerard Autet, amb el Bernat Soler i amb la Gemma Herrero.
Molt bé, doncs de seguida entrem en matèria electoral. Abans, una recomanació i una tutupista.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
El partit va servir per decidir un Mundial, amb Anglaterra com una de les finalistes. Quin partit és?
El partit va decidir un Mundial i Anglaterra era una de les seleccions que el jugava. És un partit que no es va jugar a Europa, però el jugaven dues seleccions europees amb 9 jugadors del Barça. Va acabar 1-0 i, òbviament, era un partit de seleccions. Els nostres concursants poden estar enviant. De seguida en parlarem, però ara obrim carpeta electoral. És mig quart de 8 del vespre. Ja tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio el primer dels candidats a la presidència del Barça, que passarà per aquí en els pròxims dies. Senyor Víctor Font, bona tarda.
Què tal, Jordi? Com esteu? Sònia, tots?
Molt bé, i vos?
Molt bé, molt content.
Sí?
Sí, il·lusionat.
Sí. De seguida estic per vostè, permetim l'expressió, però abans, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
L'altre candidat que vindrà dilluns, aquest migdia, ha presentat la seva junta directiva, ho dic bé?
Sí, el seu equip directiu ha presentat Joan Laporta, ha fet el primer acte oficial de campanya, 10 directius, els 10 que van marxar, van sortir del club, més 5 cares noves, entre elles una dona, que és Carme Hortolà, que és l'expresidenta de la Comissió Econòmica del club, la resta, 4 empresaris més, més catalans.
Vaja, però això ha quedat en no re, perquè el tema de la roda de premsa era a pujar el to, diguéssim.
Bé, ja, seguint una mica el to d'ahir que vam sentir a Joan Laporta en l'acte Igualada, avui ha mantingut els retrets cap a Víctor Font. Considera Laporta que està basant Víctor Font la campanya en un constant menysteniment al Barça i als seus treballadors, els treballadors del club. Especialment li ha molestat quan ha parlat del Barça del passat, que ho relacioni amb poca transparència de la gestió, però també amb casos judicials com el Bartogate o el cas Negreira, i sobretot això és el que li ha agradat ben poc a Laporta.
Qualificar el Barça com ha qualificat el senyor Víctor Font fa que s'hagi convertit en altaveu de la campanya de desprestigi institucional del Barça pitjor de la història, llançada des del madridisme, llançada des de la caverna. I com a president del Barça que he estat i com a soci 9601, li exigeixo que rectifiqui i demani disculpes a tot el barcelonisme.
Soc jo o ahir li deia l'altre candidat i avui...
Avui li ha dit el nom, sí. Ahir, no, ahir 20 minuts que vam fer de roda de premsa amb Joan Laporta va dir l'altre candidat, no va dir Víctor Font.
No,
avui,
sí. Són dues formes... Són acceptables, però hi ha un canvi.
És curiós, sí. Dos moments més d'aquesta compareixença de Joan Laporta. Ha lamentat que, segons Laporta, Font només se centri en mentir a la seva campanya.
Per cert, d'ells encara no veig que ofereixin res, perquè s'ha dedicat a negar les evidències, s'ha dedicat a posar pals a les rodes i a fer demagògia amb la mentida. Fins ara és el que veig del senyor Víctor Font i els seus, i penso que el barcelonisme no es mereix el que està fent.
I per últim, Laporta ha defensat el projecte esportiu actual amb Deco i Flick al capdavant, i el que considera l'únic perill per a aquest projecte esportiu del Barça, doncs és Víctor Font.
El único riesgo que tiene el proyecto deportivo actual del Barça, que está funcionando con un equipazo que enamora al barcelonismo, el único riesgo de este proyecto deportivo, del actual, es Font, es Víctor Font.
Ja ho veus, senyor Font,
caram.
El president ha tret les urpes.
Caram, caram.
Vostè feia una mica d'ironia l'altre dia, que si els macarrons, sí, el toro, etc. És evident que hi ha hagut un canvi de rasant des que tots dos són candidats. Avui la candidatura de Laporta s'han ofès molt perquè vostè parlés del Barça de Negreira, fins i tot... vaja, jo m'atreviria a dir que li han muntat una mena de campanya digital amb tuits de membres de la candidatura i no de la candidatura, exigint-li que rectifiqui. Bé, ja ha començat la cosa tensionada.
M'ha anat bé escoltar les paraules, perquè no les havia sentit, no entenia res de què està passant aquí, o que venia a l'entrevista amb la il·lusió d'explicar-vos, que suposo que en parlarem, no? El projecte i el per què estem il·lusionats amb aquest canvi, i la gent pel carrer ens atura i també estan il·lusionats, però bé, ja que que tinc l'oportunitat i com que es difama per xarxes, etcètera, etcètera, deixa'm que ho deixi molt clar. O sigui, a més, porto 3 anys parlant del tema i ho explico sempre. El cas Negreira és un escàndol majúscul. Majúscul. Majúscul.
D'aquí.
Perquè és un escàndol majúscul perquè estan aprofitant els enemics del Barça per intentar-nos robar algo que no té preu, que és la millor època de la història del nostre club. Si més no, la que he viscut jo, perquè també tinc 53 anys i potser... Però dels darrers anys, l'època millor, amb el millor Barça de la història per mi, amb el millor entrenador de la història, amb el millor jugador de la història, ens estan intentant robar això.
Això és evident que els hem donat una quartada, però a vostè li sembla bé, per tant, que el Barça pagués Negreira?
Llavors, a mi, aquesta difamació i aquesta campanya, que no entenc a què bé cuento, però bueno, és exactament el que sempre explico, no? Que la raó per la qual demanem un canvi és perquè hem d'acabar d'una vegada per totes amb aquest Barça d'uns poquets, aquest Barça que el president dona carnets de bons i mals barcelonistes, que si ets algú que discrepa, doncs ja no ets culer, i aquí és evidentíssim. O sigui, nosaltres el que hem estat dient i el que continuem explicant és que hem de passar pàgina a un Barça que perquè no hi ha transparència, perquè no es fan bé les coses, perquè hi han casos... Tot acaba perjudicant a la institució. I jo crec que això es va descontextualitzar quan jo vaig explicar no volem, no ens agrada, inclús a raó... Imagina't, ens volien implicar nosaltres a l'última denúncia. O sigui, estan tan obsessionats en buscar enemics i en repartir carnets de bon i mal barcelonista que... ens volien acusar. I jo el que estic dient tots aquests dies és hem d'acabar, perquè el Barça i els seus socis i sòcies n'estan farts, de la judicialització del club. Els Bartogates, els casos Neymars, això de l'última del senyor aquest de Vox de no sé on, tot això és fruit de que tenim un club que no explica les coses, que no hi ha transparència, que no hi ha mecanismes de control, que fa que el senyor Bartomeu pugui agafar diners dels socis i pagui amb una agència i difami a gent com jo mateix, que vaig ser la persona més afectada, el que passa que no era tan conegut. Això hem de passar pàgina. S'ha acabat. I el Barça del passat és això. El Barça del passat és un Barça... de nou, que ens tirem els plats pel cap els uns als altres, que no hi ha transparència, que no hi ha mecanismes de control, que expulsem talent, que fem que els millors no puguin estar aquí, per tant, no tinguem capacitat de resoldre una situació econòmica que portem des que va marxar el Neymar amb una situació econòmica complicada. 10 anys! I això és perquè no tenim capacitat i la realitat és tossuda i no podem inscriure jugadors. S'ha acabat.
Però que el Barça no va actuar bé en el cas Negreira, en això hi podem estar tots d'acord.
És un exemple en el que dius, ostres, per què li donem una oportunitat als nostres enemics? I a més, ara s'agafa i es judicialitza i no se'ns explica, perquè jo encara no sé exactament aquests diners que es van pagar, on te van anar a parar i per què. Jo crec que molts socis ens ho pregunten i dic, clar, és que jo no tinc resposta.
Per això necessitem un Barça transparent, per això necessitem un Barça honest, honestedat, d'una vegada per totes. Després, tots els presidents fan coses bé i fan coses malament. Tots. Absolutament tots. Però el que necessitem, per sobre de tot, és honestedat. I els socis hem d'estar tranquils de que qui ens governa fa les coses bé. Es podrà equivocar, però que fa les coses bé.
Deia ara que no havia sentit les declaracions a la porta. A mi, personalment, li diré que em costa de creure-ho, però...
No, m'havien dit...
Deu haver tingut un dia molt sí, atrafegat. Però sí que havia rebut, a través de les xarxes socials, tota aquesta campanya que
no,
hi ha
hagut. No estic mirant les xarxes.
No mira tampoc les xarxes, perquè no. Si miréssim les xarxes, vostè ho té perdut.
No, home, no tindria ni una signatura.
Com s'explica això? Perquè fa la sensació que la porta té molt... molt seguiment a través de les xarxes socials. No sé si vostè creu que és natural o artificial.
No, doncs no ho sé. Com que ja vam tenir un Bartogate, m'ho puc imaginar o puc... em puc creure qualsevol escenari. Però escolta'm, nosaltres el que fem és parlar amb els socis i sòcies d'aquesta institució, que tenen moltíssimes ganes de... no només de que el projecte esportiu continuï anant bé i que se'l pugui reforçar, i quan parlem de projecte esportiu ara em refereixo al futbol masculí, perquè el que hem de també fer és reforçar el femení, reforçar les seccions, un bàsquet que està trinxadíssim, i assegurar que tenim recursos econòmics per poder garantir que aquesta generació tan única amb el Flick al capdavant guanyen Champions, perquè en els últims gairebé 11 anys no n'hem guanyat cap. I jo me'n recordo quan debatia amb l'expresident fa 5 anys que em deia, escolta'm, que aquí els que tenim experiència som aquells que garantim que quan governem el Madrid no guanya cap Champions. Doncs n'ha guanyat dues durant aquest mandat. Per tant, el que es tracta és, d'una vegada per totes, de poder sortir d'aquest atzucac econòmic que portem més d'una dècada posat. Per això avui hem presentat un projecte econòmic que dona 1.650 milions d'ingressos d'aquí a final de mandat, d'aquí 5 anys, i 300 milions de beneficis, que és el que ens permet protegir el model de propietat, reforçar el projecte esportiu, però reforçar el projecte esportiu no és només ajudar en el Flick i donar-li l'estabilitat que vol, és també en el Xavi Pasqual donar-li un roster que sigui competitiu, que tenim... Veu veure la cara que feia el pobre home ahir a Milà? O que les 6 jugadores que han de renovar del futbol femení puguin renovar, que és que això és el Barça. El Barça és cadascuna de les seves seccions, cadascun dels seus equips. I després, aquesta capacitat econòmica més ens permet fer alguna cosa que els socis estan il·lusionadíssims, que és que comptin per alguna cosa i que tinguin beneficis de ser part d'un club tan únic com el Barça, com per exemple la nostra proposta d'abonaments, on tots aquells socis que vagin un 80% dels partits pagaran en el primer any un 50% menys.
Després li preguntaré per aquesta campanya que em crida l'atenció, però abans, vostè ha plantejat des de l'inici de la precampanya aquesta contesa electoral com un plebiscit, o Laporta o jo?
No, si em permets la petita correcció, Jordi.
Ara en diuen el passat i el futur, però...
No, el que anava a dir és que nosaltres mai hem plantejat això com un debat entre persones. Hem plantejat, creiem, uh-huh, estem convençuts, que pels interessos del Barça el que toca ara és decidir quina majoria social hi ha al voltant de seguir igual, uh-huh, amb aquest club tan personalista, on tot es fa una mica entre uns pocs, on, aprofito, parèntesi, ho dic perquè he sentit abans el tema dels executius o... Nosaltres portem anys donant les gràcies, i aprofito avui per tornar-ho a fer, ja que estic a l'emissora pública, a tots els centenars d'empleats que té el club, que són brutals. Són gent compromesa, gent vàlida, gent que gràcies a ells el Barça funciona com funciona. El que nosaltres estem dient és que aquesta gent té que estar acompanyada i té que estar guiada per executius en primera línia que han de ser els millors en cadascuna de les seves àrees, en comptes de ser la germana, l'excunyat, la secretària, la filla de la secretària... Això sembla un acudit.
Deixi'm acabar la pregunta. Ja té el plebiscit que volien, caigut pel camí Síria i Vilajoana, cara a cara amb Laporta. Es veu guanyador?
Estem convençuts de que hi ha una majoria que vol el canvi, sense cap mena de dubte. I, de fet, ho palpem al carrer, és evident. Nosaltres teníem un gran repte. Nosaltres volíem que el Barça pogués tenir l'opció de triar entre aquests dos models, el Barça, diguéssim, gestionat com els clubs de futbol es gestionaven als anys 80 del segle passat, o el Barça modern, professional, ben gestionat, que genera diners, que inverteix en els projectes esportius, en el projecte social, etc. I això ja ho tenim. El repte que teníem és que l'estat d'opinió, en general, havia creat aquest d'això de, escolta'm, si no hi ha partit. Per què? Perquè la pilota entra, el Flick, els nanos, per tant, a més, es posen les eleccions en un moment en el que no es dona ni dret a votar a la gent que està fora, perquè no es pot votar per correu, que quedi tot una mica com desapercebut. I, per tant, la gent deia, escolta'm, si no hi ha partit, no hi ha mobilització. El que ha passat, tant amb les signatures com després amb el fet de que els socis i els seus vots o les seves signatures han creat aquesta situació en el que volem contraposar el model del jo i el model de nosaltres, el model de tots, ho simplifica tot i la gent diu, escolta'm, ara sí que podem guanyar, ara sí que podem fer que el Barça torni a ser de la seva gent. I la gent està il·lusionada.
Tenen enquestes respecte a un cara a cara com, no, com poden arribar a quedar? O no l'estan fent?
No recents, perquè això ha canviat, ha donat una volta com un mitjó en 48 des hores. Sí, o, sí. De, bueno, des de fet, des del dimecres. Quan hi ha l'entrega de signatures ja és un primer cop i la validació és el segon cop d'efecte, no? I per tant la gent està super il·lusionada perquè els abonats que no saben quan tornaran al camp, els de la grada animació que han sigut criminalitzats, els penyistes que porten 5 anys que els hi han trinxat el moviment i que no saben, la gent de Palau que està desesperada i que diu, escolta'm, què fem? Tant amb l'instal·lació com amb l'equip. Llavors tota aquesta gent està il·lusionada i diuen, vinga, va, sí, som-hi, que ara guanyarem, ara sí que és possible.
El repte que té vostè ara és un cara a cara. El debat del 2021 el va penalitzar. Si sent més fort que aleshores?
Soc una persona que en aquells moments doncs havia pensat i havia treballat molt per diagnosticar una situació del club molt greu. Nosaltres havíem treballat molt per fer una mica de contrapunt a el que era el relat oficial del club quan Josep Maria Bartomeu era president. I semblava que tot estava alineat i que el tema de les eleccions gairebé no hi hauria una competència forta, no? I quan el expresident decideix presentar-se és quan tot canvia, i és veritat que no estàvem segurament preparats i vam cometre també errades i de tot s'aprèn.
Però anava per aquí, que el que serà en clau probablement seran els dos debats previstos per la setmana vinent.
Però si els no debats i entrevistes com aquesta...
Sí, però clar, en una entrevista potser vostè s'hi sent còmode en el sentit en què no té l'altre candidat per replicar-lo.
No, jo tinc moltíssimes ganes de debatre amb l'expresident, moltíssimes, perquè hi ha tantes preguntes que no s'han fet o que no ha respost durant tots aquests 5 anys, coses que són incomprensibles, que
com
no tenen
ha treballat
explicació.
Aquest cos a cos? Això es treballa o no?
No, he treballat. No, al final, aquí hi ha un avantatge, que és que hi ha 5 anys de govern. I com que sempre dic que hi ha coses que es fan bé i coses que es fan malament, però sobretot el que per mi és criticable són els enganys i la manca de transparència, hi ha tantes preguntes que no tenen resposta que l'única manera que tindrà l'expresident de justificar-se és, no sé, amagant-se, o no, és que no ho entenc.
Anant una mica enrere, Bartomeu va estar a punt de fer desaparèixer el club, vostè insinua que la porta és deshonest, perquè quan diu que hem de buscar un projecte honest...
No, jo, però ho dic des d'un punt de vista de fets, eh? O
sigui, sí, no, no li discuteixo, simplement li volia preguntar per què el soci ha de pensar que vostè serà diferent dels dos projectes anteriors que vostè considera negatius pel club.
En primer lloc, perquè hi ha una cosa que... una responsabilitat que qui ha governat el club no ha exercit i que aquesta última junta directiva s'hi va comprometre i tampoc ha fet, que és una reforma estatutària integral. L'única manera...
La van començar.
No, nosaltres vam portar la que teníem treballada el 2021, la vam portar al club i vam dir, mira, escolta'm, perquè al final el que és important és que pugui passar. Sense aquesta reforma estatutària, les paraules se les pot endur al vent. Jo aquest discurs de la transparència, l'honestedat, la participació, els socis important, mecanismes de control, l'he sentit des de que tinc ús de raó i mai acaba passant res. Per això nosaltres el primer que vam fer, dins de les 15 o 20 propostes i projectes detallats que hem treballat que ja he vist que l'expresident seguia la campanya nostra, com que estava tallant pernil i fent macarrons, la nostra campanya l'ha seguit poc. Perquè si l'hagués seguit, la de propostes que hem fet, des de la gran animació, el nou palau, els abonaments, la llista d'espera, és tan llarga que... Però el que vinc a dir és que la primera que vam fer és la reforma estatutària. I ens vam comprometre que si aquesta reforma estatutària, que obligarà a qui governi el club a ser transparent, a tenir mecanismes de control. Avui, em sembla, no sé si era avui o ahir, que l'expresident ha presentat a una persona que fa campanya per ell com a president de la Comissió Econòmica. Quina independència tindrà la Comissió Econòmica si una persona que fa campanya per l'expresident...
Hauries de referir a Oriol Amat.
Sí, és que això és el que ha de canviar. O que el compliant sigui un exsoci del expresident, que també m'atacava a mi a xarxes, vull dir. Però tot això, per això nosaltres el que volem és assegurar que aquests dies expliquem i repetim de forma reiterada el nostre projecte social, el projecte que tenim pels abonaments, el projecte que tenim per la llista d'espera, el projecte que tenim per la grada d'animació, el projecte que tenim per les penyes, el projecte que tenim esportiu, a futbol i a les seccions, el projecte Palau, que hi hem estat treballant durant 8 mesos de forma ininterrompuda, perquè és una urgència, que Bartomeu ja ens va prometre que posaria la primera pedra, que en aquest mandat, no sé quantes vegades el senyor Cubells i la senyora Fort ens ha dit que també posaven la primera pedra, segur que ho heu explicat aquí diverses vegades, i no ha passat res. Llavors, jo quan parlo del que interessa en el soci li interessa tot allò, li interessa que la piloteta entri, però li interessa també que saber el seu seient, el seu abonament, la seva cadira, la que va deixar, que era venia dels avis i dels besavis, que és un patrimoni familiar, on estarà? On estarà quan torni aquesta cadira? I què haurem de pagar per aquesta cadira? Això ningú ens ho explica. Els de la grada d'animació volen saber, escolta'm, ara ens han deixat entrar 700 perquè hi ha eleccions, i ens han dit, escolta'm, va, allò que vam dir, doncs ara fem veure que no hi era, que quina barra. Què passarà després de les eleccions? Perquè, clar, si extrapolem el que vam fer amb el moviment penyístic, van signar un document abans de les passades eleccions comprometent-se a tota una sèrie de coses que després, quan van guanyar les eleccions, van dir que no. Per tant, és aquesta... I nosaltres el que volem és explicar aquest projecte, que és tan antagònic en el projecte d'uns quants, d'uns pocs, dels barcelonistes bons, i volem assegurar que ens comptem. Mobilització a tope, anem a votar. Escolta'm, quants volen el que hem tingut les darreres dècades i quants volen un canvi pel bé del club, pel bé de la institució des d'un punt de vista esportiu, perquè el soci realment se senti valorat, perquè el soci pugui estar orgullós i participar de la vida social del club, i perquè al final també la seva butxaca en surti beneficiada.
Vostè vol ajuntar, diu que ha de ser un Barça de tots i que vostè vol aglutinar les sensibilitats fins al punt de... Li he sentit dir que fins al punt els laportistes els vol...
I tant, clar, és que...
Per vostè, potser ens passem d'ambiciosos.
No, jo vinc del laportisme també. Jo vaig ajudar aquella campanya el 2003. El Barça de nosaltres és el Barça plural del barcelonisme, que contrasta amb el Barça del jo, on a les posicions més importants hi ha amics, familiars, coneguts... Al capdavant del projecte Espai Barça hi hagi un amic del president, que es diu Joan Centelles, que el seu currículum, el més important que hagi fet abans de venir a fer a l'Espai Barça, sigui fer desaparèixer un club important com el Reus, vaja... Jo crec que això és un exemple de situacions que segur que la majoria de socis diuen, escolta, millor que posem algú que sàpiga i que tingui l'habilitat i que ens garanteixi que això es farà bé.
Ens ha parlat un parell o tres ja de cops dels preus dels abonaments, que sospito que és una de les seves armes electorals, bàsicament perquè el president sortint sosté exactament el contrari. Li pregunto, com es casa que vostè ens digui que el Barça està arruïnat o pràcticament a baixar abonaments d'una manera dràstica?
Amb el pes que tenen els abonaments en la totalitat de l'economia del club. 40 milions és el que s'ha ingressat per abonaments, perquè tenim la sort de tenir uns preus d'abonaments molt competitius, amb un club que avui en dia factura el mateix que facturava a l'època de Bartomeu. De fet, una mica menys, perquè encara no hem arribat als 1.000 milions. Hem estat 5 anys i encara estem una mica allà mateix. El que nosaltres tenim és una política on àrees de negoci, on la incapacitat de la gestió en els darrers anys ha fet que es facturi zero. El cas més fàcil d'entendre, que vosaltres a més l'heu tractat molt, és el negoci audiovisual i digital. Aquell que ens vam vendre el 49% per 400 i pico milions. Aquest negoci avui en dia factura zero. Al començament del mandat facturava zero. No s'ha fet res, està tot bloquejat. Hem venut la meitat en comptes de vendre-ho a Netflix, a Disney, que és el que hauríem d'haver fet i que té tot el sentit del món, el vam vendre amb un trust una mica opac que es diu Vestigia a Xipre i un altre a Libero, que no han pagat, que no sabem qui són, que no sabem qui hi ha darrere. Doncs això, si tu agafes i poses gent professional al darrere, que és el que ens fa il·lusió fer, i fer ús de la marca Barça i dels continguts del Barça per crear un negoci, inclús recuperar Barça TV, que hi ha centenars, milers de socis que volen recuperar Barça TV perquè és part del sentiment i de poder veure els nanos jugar des de casa, etc etc. Això és un negoci que, si el fas bé, en el nostre pla, d'aquí 5 anys facturarà 100 milions. Si fem lo mateix, per exemple, amb BLM, que té una capacitat de creixement molt més gran del que ha tingut fins ara, doncs tot això és una bossa de diners que, si després prioritzem polítiques socials com aquesta que hem dit, i aquesta és només un exemple, la pots fer, perquè és evident també que no anirà tothom al camp un 80% dels partits. Vull dir que no, poses...
No, sí, com a idea de fidelització em sembla que està ben tirada, però em crida l'atenció considerant que el club està arruïnat, et puguis permetre renunciar a una partida, encara que sigui petita, del
però es tracta de tenir capacitat de fer créixer de forma important tots aquells negocis... Per això dic, el Barça d'abans és un Barça que no té la capacitat de generar tot el potencial que té la institució, que és grandíssim. El Barça del futur és tenir els millors a cadascuna de les àrees i això et permet créixer, generar ingressos que necessites per reforçar el projecte esportiu, per fer fitxatges, inscriure'ls. És que no hem inscrit, no hem tingut capacitat d'inscripció en tot el mandat. No.
Ara que diu fitxatges, rebaixar els abonaments és una mesura que acostuma a funcionar molt bé durant les eleccions.
És un omple.
Però, perdoneu un moment. El que és important, perquè jo crec que nosaltres intentem també transmetre certa credibilitat i per això fem compromisos ferms com el tema de la reforma estatutària, que si no complim a meitat de mandat ens anem a casa, dimitim i convoquem eleccions, doncs el que volem és que aquestes polítiques socials no es vegin com populisme. Per això hi ha un pla econòmic que avui hem explicat amb números ben detallats de com ho farem realitat, perquè el tema de la llista d'espera, de poder donar un abonament als 5.000 primers de la llista d'espera, és una altra mesura molt bona. O que tots els socis puguem comprar la samarreta de cada any a un 50% de descompte. Això, cada any, quan ens hem de comprar la samarreta...
Jo diria que no és el primer que ho proposa. Fins i tot m'atreviria a dir que Laporta ho va proposar.
És que Laporta va proposar no sé quantes coses, hem de complir el 5% del que va proposar.
Això ho diu vostè, però sí. Vaja, que no és una idea nova. El que seria revolucionari seria complir-ho.
Que fos cert. Li deia que és una mesura aquesta que funciona bé i vostè ja l'ha justificada. Vull dir que no hem de dubtar de la seva paraula. També funciona molt bé dir noms a les eleccions, noms atractius. És cert que ara mateix el mercat de fitxatges no és gaire atractiu. No sé si, tal com està el Barça, vostè creu que pot arribar i aquest estiu fer alguna despesa important?
Nosaltres tenim un pla per assegurar, primer, que el que Flick necessiti ho tingui. És a dir, que ho tingui, vull dir, que ho pugui inscriure, que es pugui fitxar i pugui inscriure. I és evident que nosaltres no som de fer populisme d'aquests, d'ara llançar-nos i dir, fitxarem en el Haaland demà. Això no té cap sentit, tenir en compte on estem, però sí que estem fent feina. L'estructura esportiva porta treballant al mercat des de fa temps, està havent-hi reunions. Avui, ara, abans d'entrar, estava parlant amb el Carles Planchart, que està de viatge o que té un viatge ara planificat i que és per un tema també de mercat, i òbviament s'ha de fer la feina perquè els deures s'han de fer durant els mesos de febrer, març...
Però el Barça ara mateix no pot accedir a un Haaland ni a un Julián, pel que vostè diu.
Primera, Haaland no està ni al mercat, va renovar per 10 anys la temporada passada.
No, al mercat pràcticament no hi ha ningú, perquè estigui al mercat ha d'acabar lliure, diríem.
Però... Jo crec que Julián, que també hem investigat el cas, l'Atlètic de Madrid en aquests moments té la porta tancada del tot. en aquests moments.
Per tant, no seríem noms, com dir-ho, mediàtics d'aquests que li he citat.
Tot és
eh?
Mediàtic. A mi m'il·lusionen alguns dels noms que estem treballant.
Ah, sí?
El que passa que, òbviament, això s'ha de treballar amb el Hansi i que encaixi, però al final, com que estàs en mans de gent que en sap molt, que coneix molt el mercat, que coneix bé el club, que hi ha treballat, que coneix bé el Hansi i tot plegat, doncs al final jo crec que s'està fent molt bona feina.
M'agrada la familiaritat amb què parla de Hansi Flick, tot i que diguem que no ha fet campanya a favor seu durant aquestes eleccions. Fem una hipòtesi, Víctor Font guanya les eleccions, es reuneix amb Hansi Flick i Hansi Flick, una mica en la línia del que hauria insinuat en aquesta precampanya, diu: no, miri, jo és que he estat molt còmode amb Laporta i no vull seguir. Qui seria l'entrenador de Víctor Font la temporada vinent?
Això l'estructura esportiva és qui ho ha d'explicar.
Però en deuen tenir pensat algú,
però
no?
Tenim, és que tenim claríssim que això no és un, és fer política ficció. I al final el Hansi té contracte, és un professional de cap a peus, és una persona que més ve del món alemany, germànic, i per tant allà la gent assumeix compromisos i els compleix, i a part que ho ha explicat sempre, que està superfeliç amb la ciutat, que està molt feliç amb el Barça, amb l'afició, amb els jugadors que té, tot això no canvia. Dir qualsevol altra cosa és segurament faltar la veritat.
A les últimes eleccions, la seva proposta esportiva la liderava Jordi Cruyff i el seu entrenador era Xavi Hernández. Aquest cop ha optat per uns perfils esportius més tècnics, experimentats, però també menys mediàtics, com són Planchar, Puig i Cos. Per què?
Perquè després de parlar durant els darrers anys amb molta gent del món del futbol, amb directors esportius, amb gent que té experiència en aquest sentit, i òbviament també amb el Carles, amb l'Albert i el Francesc, al final el que ells ens expliquen és: mira, una direcció esportiva, per prendre les decisions de la millor manera possible, han de tenir coneixement tècnic, futbolístic, que és el que fa un director tècnic, però hi han dues vessants, i més en un club com el Barça, que són fonamentals. Una és el futbol formatiu, el futbol base, perquè si no tens el risc d'estar mirant el mercat sense tenir un coneixement molt clar de què és el que tens a casa i quin potencial hi ha el que tens a dintre de casa, i l'altre el tema del rendiment. És a dir, quan vas a mirar un jugador, quina propensió a lesions pot tenir, perquè si vas a fer una inversió molt gran i després és un jugador que se't lesiona cada 2 per 3, és un problema. O inclús des d'un punt de vista d'estabilitat, de salut mental, de quin entorn té, si és un entorn professional, si es cuida molt aquell jugador o no. I aquestes tres, diguéssim, especialitats, que és impossible que hi hagi una persona que les tingui des d'un punt de vista especialista alhora, combinar les tres i fer que hi hagi un treball en equip, era la millor solució possible. És una revolució, però més tenir en compte que hi ha aquestes tres persones que han treballat en el Barça, que coneixen el club, que són culers catalans, que s'estimen el club, que hi ha també aquest punt de compromís, igual que ens passa amb els nanos de casa, que quan els tenim en el primer equip sempre et donen aquell plus. Que han estat el Carles amb el Pep Guardiola durant 20 anys, el Francesc també amb el Pep, amb el Rijkaard, amb el Luis Enrique, l'Albert, que va ser ja director de la Masia i que després ha estat treballant també arreu del món, que han estat al Bayern, al City, que han estat... Això... Aprofitar aquest talent és una mica el que estem dient. El meu rol és crear les condicions perquè tot aquest talent que hi ha, culer, que s'estima el club, pugui treballar aquí. També les llegendes. Hem de fer que la ferida que encara tenim oberta, molts culers sentimental amb el Leo, torni cap aquí. I per tant, i això sabem, que només quan hi hagi un canvi això es materialitzarà.
Mira, em fa l'assistència per l'última pregunta. Vostès han presentat el projecte Messi per normalitzar relacions, per tornar a convertir-lo en un actiu del club. Li ha fet mal als ulls veure'l avui amb Trump a la Casa Blanca mentre Trump deia bestieses sobre conflictes bèl·lics?
Sí, el preferiria veure'l aquí entrant a la llotja i no entrant al camp a mitjanit sense avisar ningú, que és una imatge que jo crec que, no sé per què, els culers sembla que haguem de normalitzar que el millor de la història, que no només ha jugat al Barça, sinó que és més culer que el pal de la bandera, hagi marxat i hagi trencat relacions amb el club. I jo crec que tots tenim ganes de que aquesta reconciliació sigui una realitat el més aviat possible, sobretot perquè sentimentalment és molt important. Però també si som una mica més llestos i mirem pels interessos del club, perquè econòmicament i institucionalment ens anirà de nassos. Per tant, escolta, m'imagina que ara haguéssim d'esperar 5 anys més a veure què passa amb el Leo. És que no té cap sentit. Perdem llençols a cada bugada.
En això estàvem molt d'acord amb Síria i no hi va haver manera que us posessin d'acord.
Però al final, l'important és que tots aquells que tenim la mateixa visió de club i que hem fet el mateix diagnòstic, ara empenyem plegats perquè aquest canvi el dia 15 sigui una realitat. Estem convençuts de que serà així i els socis i sòcies estaran més orgullosos que mai de ser culers a partir del dia 16.
Messi probablement no el veurem ja jugar com a jugador del Barça, tot i que vostè encara no ho descarta, però en principi sembla bastant difícil, estem d'acord?
És una il·lusió que tenim molts culers i jo el que crec és que és la típica situació o la típica que depèn primer d'ell, segon també de la direcció esportiva i de l'entrenador. Ell mateix, jo crec que ell és una persona tan honesta i que estima tant el Barça que si ja li preocupava en quina forma podia estar pel Mundial, i va haver-hi a començaments d'any dubtes de no sé si jugaré el Mundial o no, imagina't amb poder tornar jugant aquí, no? Vull dir que això és algo que s'ha de decidir, però el més important és reconciliar-nos amb el millor de la història.
Una última part meva, perquè m'ha descartat Haaland i Julián Álvarez i m'he oblidat del jo crec que el tercer davanter que tothom té en ment, que és Harry Kane. Me'l pot descartar, aquest?
Aquest jo crec que és una oportunitat de mercat més important, més realista. Jo crec que és una situació similar a la que potser tenia Lewandowski quan se'l va fitxar.
La clàusula aquella famosa dels 60 milions ja ha vençut,
Però serà molt poc realista. Però per això dic que és una situació similar, perquè el Robert també acabava contracte un any després, i si en aquest tipus de situacions el club, sobretot el Bayern, que ja sabem com funciona, si no renova, doncs hi ha una oportunitat.
Bé, veurem aquí. Jo crec que la diferència
el primer,
és que...
l'important és que se sàpiga...
Vostè en això hi han tingut converses, fins i tot.
Això, la direcció esportiva, són els que estan treballant.
Bé, li preguntarem a la seva direcció esportiva.
La direcció esportiva viatja.
Correcte.
Estarà per Alemanya, la direcció esportiva.
Vindrà per aquí, no? D'aquí
sí,
poc.
Amb una mica de sort l'esperem la setmana vinent. Vaja, amb una mica de sort, ara parlarem amb el que remena les cireres d'aquest tema. El primer dels dos candidats a la presidència del Barça ha passat avui pel Tot Costa. Senyor Víctor Font, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i bon cap de setmana.
Igualment. Farem una pausa i de seguida, encara en agenda electoral, hem de comentar aquesta entrevista amb els nostres col·laboradors i hem d'escoltar dones de candidatures, que són gairebé rara avis. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Tens un podcast en català? Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat i omple el formulari i pots participar fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català.
Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, el 13 al 15 de març.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
En punt, 9:15 del vespre, moltes coses per explicar encara i poc temps. Bernat, Gemma, Gerard, bé, ha estat una conversa llarga, expositiva per part de Víctor Font, més enllà del creuament de castanyes d'aquestes primeres hores de campanya, que us ha cridat més l'atenció.
A mi m'agraden aquestes converses on amb relativa calma doncs la gent es pot explicar, vosaltres podeu repreguntar, i, per tant, com a persona que està seguint de forma intensa i directa l'actualitat d'aquestes eleccions, a mi m'ha semblat molt, molt interessant, fugint també una mica d'aquest pim-pam-pum que és més de tall de veu i de declaració de Twitter. Per mi, cada cop està més clar, és un debat, un plebiscit, un referèndum sobre la manera i la figura, fins i tot diria, de Laporta, amb totes aquestes ombres que ha dibuixat Víctor Font, però també, evidentment, doncs, amb tots les coses positives i èxits que l'acompanyen, amb un altre model que ja fa anys que intenta explicar-nos Víctor Font, i crec que és la decisió que ha de prendre el soci. Amb això ho tinc bastant, bastant ja resumit.
Jo el veig més desinhibit que les darreres eleccions. Es nota que ha passat el temps, que s'ha preparat una mica millor i que té un par de hits que vol deixar molt clars, com és els abonaments, perquè sap que a la gent, i més en aquest context, pues la butxaca és important. No tinc ni idea de què passarà, perquè, com tu li deia, Sònia, si mires les xarxes socials, la percepció és que Laporta guanya per golejada.
Sí, crec que ho ha dit Font, que ha dit no em votaria ningú.
Clar.
Si fos,
jo vaig... Perdona, acaba.
Sí, però no sé si aquesta percepció és la real. La real.
És que jo és el que li deia avui a la tarda. Tant al Salmurri com a la Sònia. Dic, jo crec que si comencem a enfocar, som periodistes i estem allà mirant tot, ho estem mirant tot, especialment la xarxa social antigament coneguda com a Twitter, però és que crec que és un error.
El soci del Barça és a dir, la mitjana.
Jo no dic que la sensació que tenim del carrer
és que
Laporta és el favorit, que segurament...
Sí, però ara, ara és l'única percepció que tenim.
Però les xarxes són tan tòxiques i tan manipulades...
Sí, en això estoy d'acord amb tu, però que com és la única senyal que tenim de com pot anar... Clar, les xarxes no poden ser el model, no poden ser
el termòmetre, no?
Són tòxiques. I tinc molta curiositat per el que passarà. Perquè, per una altra banda, hi ha gent que està convençuda de que hi ha partit. I que hi ha gent, com en aquest plebiscit de Laporta, anti-Laporta, i hi ha gent que està convençuda de que i ha partit.
I és evident que el fet que només hagin passat el tall dos candidats ha pujat la moral de la candidatura.
Ah, i una altra cosa també que volia dir. I he notat a Laporta en la seva resposta d'avui, l'he notat nervioso. No és Laporta del pujat els mestratites i aquesta cosa sobrada de Laporta que té Laporta.
De la mateixa manera que vosaltres teniu el dubte, jo crec que a la candidatura de Laporta es consideren favorits, però també deuen tenir el dubte, perquè a partir d'ara, d'avui, suposo, hauran començat a fer enquestes, perquè ara, si no és el mateix, ho portem dient tota la precampanya, no era el mateix tres candidats que dos.
Sí, jo he vist el discurs més evolucionat, estic d'acord amb la Gemma, respecte a l'última aparició fa 5 anys, i la conversa que puguis posar perfectament amb el to de l'entrevista, penso que no sé, està en un moment, diguéssim, diferent en la primera, el que va passar la primera. De totes maneres, esperant, almenys jo, que no sóc especialista en eleccions com el Bernat, Jo sóc més de mirar el 4-3-3 i el 4-4-2. Jo esperaré el dijous, el debat, el dijous, no?
La setmana vinent n'hi ha dos, el dilluns un al grup Godó i el nostre, el de dijous, el de dijous a la nit, doncs, a les 11, TV3 i Catalunya Ràdio, on, vaja, és gairebé una final de la campanya electoral en directe aquí a casa nostra. Per tancar aquest bloc electoral, i coincidint amb la Setmana de la Dona a Catalunya Ràdio, hem volgut fer l'exercici de preguntar a una dona de cada una de les candidatures per què en són tan poques i quin pla tenen per la dona en el projecte Barça.
Per què costa tant que hi hagi dones directives?
Gemma Amat, candidatura de Víctor Font.
Jo crec que també hi ha un punt de que a la dona se li exigeix una miqueta més el talent que tinc que demostrar. I per tant, doncs, a vegades doncs, això frena que hi hagi un escalat de dir, començo amb aquesta activitat, la vaig pujant fins a arribar a un lideratge de directives. Pensem que hi ha només 13 directives en tota la història del Futbol Club Barcelona. I això, bueno, a mi no m'ho has de dir, perquè jo ho estic intentant ser directiva. Perquè tot això arribi a normalitzar-se, s'ha de forçar una mica. A vegades diuen, no, deixem que tot corri de forma natural. No, s'ha de forçar una miqueta i començar des de noies joves, que ara, per exemple, que són sòcies del Barça, no?, i que estan vivint molt intensament doncs, aquesta revolució del futbol femení, doncs de quina manera es poden anar projectant en agafar més càrrecs, no solament d'esport, sinó a nivell social o a nivell institucional, i per què no, jo tinc l'esperança que arribi algun dia que sigui la presidenta del Futbol Club Barcelona, una d'aquestes noies.
Helena Fort, candidatura de Joan Laporta.
Venim d'una cultura de l'esport que és molt masculí, i el futbol segurament és dels esports més masculins que hi ha. Encara ho segueix sent, eh? Encara ho segueix sent molt. Però al final jo crec que a vegades és perquè hi ha molt home i és molt home que les dones no hi volem entrar, a vegades perquè les dones tenim una mica un síndrome d'una impostora, a vegades perquè el propi esport no ha fet res per cridar i buscar ams o vincles amb les dones. Hi ha d'haver algú que comenci a trencar les parets, el sostre, i que ho tanqui tot.
Quina proposta teniu per la presència d'equips femenins a les seccions?
Helena Fort, candidatura de Joan Laporta.
Jo crec que l'objectiu del Barça, aquell moment, el 21, quan vàrem entrar, teníem molt clar que ho volem fer. Hem sigut sempre tenint molt clar que ho volem fer, i que tinc molt clar, i tenim molt clar, que ha de ser així. El que passa és que, si imagineu, si ja tenim un pla de viabilitat, que les seccions professionals ja parteixen retallades, aquestes retallades no ens han permès fer tot allò que hem volgut fer, que jo espero que tenir les bases per poder-ho fer en un futur. Jo crec que l'objectiu del Barça és tenir plantilles femenines en tots aquells esports professionals, i també, si de cas poder-ho arribar.
Gemma Amat, candidatura de Víctor Font.
Nosaltres estem treballant perquè la presència de la dona no solament sigui física, sinó que tingui veu, no?, i que tingui la capacitat de canviar coses en el club. En la part esportiva, evidentment, tenim un somni o un objectiu, no?, arribar a ser un referent mundial de l'esport femení, que sigui del Futbol Club Barcelona. I tot això tindrà el temps que es necessiti, però hem d'aprofitar que aquest futbol femení que hem aconseguit en el Futbol Club Barcelona no sigui només una anècdota o una secció que estigui sotmesa, no?, dintre d'una estructura esportiva com una cosa subsidiària, sinó que ha de tenir un valor estructural. I per això cal que puguem treballar perquè tots els esports professionals que té avui el Barça puguin esdevenir equips femenins a curt, a mig o a llarg plaç.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Aquesta final sempre serà recordada per un petó no consentit a una de les jugadores. Quin partit és?
La final del Mundial, Espanya-Anglaterra, del Mundial femení.
Femení, Espanya 1-0. Aquest era el partit que estàvem buscant avui i s'emporta els 3 puntets i és més líder en solitari de moment, Bernat Soler.
Líder en solitari.
Una remuntada que estic fent, eh?
I l'oient que guanya el regal és el Xaviño.
S'endú una ampolla de cava 1917 de Cellers Maset, cava de guarda superior Gran Reserva Brut Natur, reconegut com el millor cava del món 2025.
Enhorabena al Xaviño, enhorabona al Bernat, gràcies a tots plegats per acompanyar-nos avui en versió extended. Farem una pausa mínima i encara hem d'explicar-vos un parell de coses abans d'acabar el Tot Costa. Gràcies, tutora.
Adeu.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gener 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
3 minuts mal comptats i les 9. Abans d'acabar, Solà, bona tarda.
Hola, Costa, bona tarda.
Demà, 4:15, llevant Girona, bon lloc per anar a regatrobar-se amb la victòria.
Sí, però amb la novetat i amb la notícia de la lesió de Brian Hill, que ha relliscat l'entrenament d'aquest matí, li han fet proves, ruptura parcial del lligament lateral intern del genoll dret. Haurà d'estar entre 4 i 6 setmanes de baixa. Veurem si arriba al partit contra el Madrid. Es perd el Llevant, Atlètic, Osasuna i Villarreal. S'afegeix a les baixes d'Àlex Moreno i d'Estuani. El lateral esquerre català, Àlex Moreno, segurament s'hi estarà per la setmana que ve. Com deia, és un bon lloc per anar a aconseguir augmentar l'avantatge respecte a la zona de descens. El Girona la comença amb 6 punts. El Girona té 30 punts, però recordem que ve de sumar només un de 6 punts possibles en els dos partits que va jugar la setmana passada. Avui Mitchell ha dit que no estava content dels 4 gols encaixats i que s'havia de tornar a tenir el nivell del dia del Barça. El Llevant és penúltim a 5 punts de la permanència, però ha guanyat l'últim partit.
Doncs vinga, demà, mestres. Gràcies, Solà.
Adeu.
Hola, Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
De manera telegràfica, per què el Barça va palmar, tot i que ho va maquillar al final a la pista del Milà?
Doncs perquè no està bé. Estem en una fase complicada la temporada, 8 derrotes dels últims 12 partits i bé, doncs ara ja no hi ha l'excusa del tema... És a dir, sí que hi ha l'excusa del tema físic, perquè els jugadors són veterans i perquè ja es porta molta tralla aquesta temporada i, de fet, s'està veient que hi ha un tema físic, sobretot quan jugues a l'Eurolliga. Per tant, aquest ha de ser un cas. Ja no hi ha tant les lesions a la Copa, tot i que, evidentment, els jugadors no estan al 100%. I, per tant, a la que et trobes un equip més jove, de mitjana d'edat, doncs pateixes més del que en teoria per noms, per plantilla, hauries de patir.
Molt bé. El cap de setmana destaca el debut de Jabari Parker amb la penya diumenge contra el Granada, eh?
Doncs sí, és el titular del cap de setmana. Jabari Parker debut amb la Sisa Joventut a l'Olímpic de Badalona, la penya que va reclutant jugadors potents de noms, Ricky Rubio, Ante Tomic, Adam Hanga, i ara Jabari Parker, i evidentment a Badalona hi ha una bogeria perquè la veritat és que això és showtime. O sigui, és, la penya està fent un equip de noms, de talent, també de jugadors veterans, però jo crec que pel Granada, que només ha guanyat un partit de 20, això ha de ser doncs una cosa senzilla, i pel que queda de temporada s'ha d'anar veient, però la penya ha d'anar amunt, i sobretot la Champions, que és el gran objectiu, o sigui que endavant.
Si voleu anar a veure aquest debut de Jabari Parker, aquest Joventut Granada, el primer que truqui al 93-207-474 s'endú una entrada doble per aquest partit de diumenge. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Jordi.
Sònia, remata-ho.
Lliga femenina de bàsquet en joc. L'Uni Girona perd de 5 amb el Saragossa. A partir del tercer quart, ara de 4, Uni 46, Saragossa 50. La penya ha perdut a la pista de l'Araski, 83-68. I també hi ha en joc el partit del Cadí la Seu a la pista del Leganés, empat a 29 al segon quart. Semifinals de la Copa de la Reina, ja definides de waterpolo. El Mataró jugarà contra el Sabadell i el Sant Andreu contra el Catalunya.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, Lautaro Quinteros al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem dilluns a les 7, aquí amb Joan Laporta, aquí a l'estudi. Demà, però, Atlètic Barça, Ernesto.
We have to manage shoulders of the load.
Haurem de saber gestionar les càrregues. Hi haurà jugadors que tindran l'oportunitat de demostrar